Quico, per tant, estàs tornant de Madrid. Entenc que és perquè s'ha acabat la sessió d'avui del judici del 17 d'agost. Ha acabat ja definitivament? Ha quedat vist per sentència?
Què va. Només s'han fet els informes al Ministeri Fiscal i, de fet, van acabar ahir en tota sorpresa a les dues del migdia. El que passa que per poder acabar de copsar i poder-nos organitzar una miqueta, fins avui no hem pogut marxar per deixar una miqueta clar, perquè, en principi, el judici ara es torna a reiniciar el proper 1 de febrer.
Carai.
I veurem si només serà una sessió d'un o dos dies, perquè, en principi, encara han de parlar totes les acusacions particulars i les defenses. I això són hores de xerrameca. És un plet molt important, és un judici amb moltes acusacions, amb molts detalls, amb molts interessos plegats, i, clar, això es pot allargar encara un parell de dies. Entre la pandèmia i la nevada, la Filomena, etc., tot això, clar, ha quedat absolutament esbarlat. Pensa que avui mateix hi havia dos judicis més que estaven les sales absolutament plenes, a més, plenes de gent. Hi havia un altre judici de jihadisme i un judici d'aquests d'estafa a nivell estatal, que, vaja, hi havia més parts. Semblava que els estafadors deuen fer manifestacions i tot, perquè estava absolutament ple d'acusats, allò, eh?
Per tant,
hi ha molts, es veu.
L'activitat que no s'atura a l'Audiència Nacional, i, entre d'altres, no sé si dels seguiments policials se'n parla o no a l'Audiència Nacional.
Se'n parla, i en tindrem notícies, eh? I, a més, ahir amb el bombasso de la resolució del jutjat del Jesús de Jesús, el jutge titular del 18 de Madrid, que per primera vegada certifica negre sobre blanc i en seu judicial, i amb una sentència, que Villarejo era un agent encobert a les ordres de la Secretaria d'Estat. Amb una sentència, compte, que on s'hi barreja Corina i companyia, eh?
Sí, sí.
Però
sí,
vull dir, és curiós que és la primera vegada que se certifica aquesta categoria i de qui rebia les ordres, i ara comença a haver-hi el problema del traspàs de la informació que tenen dins el jutjat i que han pogut trobar Villarejo, entre els quals hi ha els seguiments que realitzaven a persones de l'entorn del PP o altres personatges com la família Pujol o com altres titulars de l'actualitat política i social. De fet, la setmana passada hi ha una resolució molt interessant del 20 de gener de García Castellón que envia un total d'una vintena, aproximadament, de documents que es poden considerar sensibles i com a secrets oficials, que els ha recollit, els ha encriptat i els ha entregat al Centre Nacional d'Intel·ligència. Els ha tret del sumari, els ha expurgado, que se'n diu tècnicament, és una cosa absolutament inèdita, eh? I el mateix jutge ha agafat aquests documents i els ha portat en el CNI per dir, escolti'm, posi'l sota la llei de secrets oficials. És a dir, que fins d'aquí centenars i centenars d'anys no podrem saber. Som l'únic país del món que això, d'una democràcia liberal, que els documents desclassificats no hi ha cap llei que ho reguli exactament de quan poden ser desclassificats i oberts al públic, no? O com a mínim als investigadors. És una feina, això, titànica, així com altres democràcies tenen lleis que estableixen la rigorositat de 25, 50, 75, 100 anys, o es poden prorrogar fins a 125, no? En aquest cas, això és un llim jurídic que aquí ningú s'atreveix a tocar.
Per tant, seguiments policials, però n'hi ha de molts tipus, eh? Els que feia el CNI, els sospitosos desdentats, o els que es fan, per exemple, una operació com la Volhov?
Bé, hi ha de tot tipus, eh? És a dir, són molt diferents. Per exemple, els que fa el cos nacional de policia, per exemple, en el que es fa per poder saber com es porten a terme i com són molt graciosos, perquè són fitxes independents, és a dir, cada guàrdia, diguem-ho així, es planteja des d'un punt de vista policial amb una patrulla que fa un seguiment. I això implica obrir una fitxa en concret de qui és el... de com es fa aquest seguiment, i, per exemple, es tenen dades, eh? Per exemple, si acerca una persona de tez negra, que viste unos tejanos con una bamba de tal color, tal marca, tal modelo, sale a esta hora, entra en la casa y sale duchado, per exemple, eh? És a dir, es va fent un seguiment d'aquestes característiques sobre el que pugui ser, i després els seguiments ja més complerts que pugui fer el CNI, per exemple, sobre determinats sospitosos, per exemple, de jihadisme. Llavors, els seguiments ja són bastant més complexos. Així, et podria reportar algun que es van fent els seguiments, per exemple, fotogràficament, que són equips ja més complets. Una cosa és fer un seguiment, per exemple, de vigilància davant d'una seu, Això ho vam poder veure en el que era, per exemple, durant la instrucció del procés, de quan es feien els seguiments, que era molt graciós, per exemple, la seu de la CN, que dedicaven fins a 12 agents durant 48 hores, d'acord, continuats, a veure qui entrava i qui sortia de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'edifici de la seu que tenien allà al carrer Marina. I era molt curiós perquè quan decidien a fer algun tipus d'escorcoll sobre algú que havia sortit, no a la seu perquè no tenien permís, d'acord, però sí gent que anava portant o traient material, suposadament, del referèndum, veies que hi havia tot allà un dispendi brutal, una despesa, vaja, enorme i ingent de recursos de vigilància per, al final, acabar requisant samarretes o, per exemple, una troca de fil. Això està en els estadillos, o adhesius o xapes de volem votar. Estem parlant d'aquest tipus de seguiments que són els seguiments més estàtics. És a dir, tu indiques a dos a una patrulla de la policia davant d'un edifici i es dediquen a reportar qui entra, qui surt, què fa, quant temps hi està, si porta algun tipus de material, si s'ha canviat la roba a sortir, si no, es fa exactament un extracte de tot això. Després, aquest seguiment es pot desglosar en que si surt un personatge en el qual l'investigador creu que és important que pugui donar alguna clau, si fa algun tipus de recorregut, si es va veure amb algú, llavors immediatament el que es fa és un altre equip fa el seguiment d'aquesta persona determinada. I llavors això es va reportant i es fa tot un circuit, una mena de Google Maps, d'on fa, què es dirigeix, a qui va veure, quines botigues compra, què és el que realitza, si parla per telèfon, per exemple, a través d'una cabina, si es veu en un bar, on es col·loca en aquest bar. És important saber si el personatge en si es col·loca de cara a fora o de cara endins, és a dir, si dona l'esquena a la porta o si no la dona a la porta, perquè així la policia pot discernir si té en compte les seves mesures de seguretat pròpies, si s'autoprotegeix o si no. Això és una qüestió. I, per exemple, és curiós, no? Jo t'agafo alguna fitxa de seguiments, per exemple, que s'han fet en el cas del Villarejo, i et van fent fotograma del 12 de, suposem, de febrer del 2014, Paseo de la Castellana número 100, 10:25 hores, individuo que no sale del portal, de interés sin embargo sobre las 10:25 horas, pasa por zona mirando los números, cuando llega de interés realiza llamada telefónica, pasa de largo y se da la vuelta.
Caray.
Se queda un par de portales más abajo, en la misma acera, mirando todas las partes y vehículos de su alrededor. 10:40 horas, incorpora una otra fotografía del seguiment. A las 2:45 indican que un golf blanco, no dic la matrícula, d'acord, un varón sale del portal, fui a sacar el ticket de la zona verde y volví a acceder al portal. No se pudo obtener imagen del sospechoso. A continuación, sale un varón y sube al mismo Peugeot y deja el vehículo Golf que había aparcado. Dos varones suben ahora en un BMW. Conduce una mujer quien llevaba un bolso marrón y abrigo azul. También salió del portal de interés. És a dir, això són seguiments bàsics estàtics sobre un portal determinat, d'acord, que van fent tota la radiografia del personal que va assistint a cada... que es va acostant en aquest portal, que ells consideren que s'està fent una activitat delictiva o és important per la investigació. Després això es desglosa cap a un altre. I després ja tindríem nivells molt més, diguem-ho així, molt més pel·liculeros de seguiment, eh? És a dir, per exemple, quan es fa un cas d'infiltració de top, de lo que en diuen un talp, no? De lo que diuen un topo.
Sí,
És a dir, d'alguna persona que entra dins i des de dins va passant aquesta informació, diu a quines persones poden ser crucials i es fan seguiments molt més professionalitats o més de servei d'intel·ligència que, al lloro, hem de tenir present que no tenen una cobertura com podria tenir una cobertura policial. De fet, per exemple, si tu fas un seguiment per part del CNI o fas més aviat una intervenció de les comunicacions, com a servei d'intel·ligència tu no pots fer una interceptació de comunicacions així, diguem-ho, off the record. D'acord? O fora del circuit normal. No, no. Hi han dos magistrats al Tribunal Suprem que són els que, un és l'oficial i l'altre és el suplent, però vaja, qualsevol dels dos és vàlid, que dona autorització judicial, d'acord, als serveis d'intel·ligència, al Centre Nacional d'Intel·ligència, perquè puguin fer una interceptació o puguin, per exemple, punxar un interfon. D'acord? Això necessita també els espies, en principi necessiten d'aquesta autorització judicial, però en aquest cas no pot ser qualsevol jutge, sinó que han de ser dos dels magistrats designats que tenen especialment aquesta funció per part del Tribunal Suprem. De fet, un dels membres del Tribunal Suprem va ser un dels set protagonistes del judici del procés, és un dels que precisament donava dona aquests permisos o fa aquestes funcions de control jurisdiccional de les activitats del Centre Nacional d'Intel·ligència quan investiguen alguna cosa. Aquestes serien, bàsicament, el que són els seguiments més habituals que produeix, que porta a terme la policia. Però ja et dic, és molt graciós veure aquests reports, aquests informes. Per exemple, si vols et faig un informe de vigilància d'un dia, no sé si tenim temps. No, ja veig que no, que anem.
Però
et poso un exemple, Rubia sale en compañía del hijo.
Oh.
És a dir, a vegades, per no aixecar sospites o per no despertar interessos entre les policies, se'ls hi posa una mena de malnom a aquell que he seguit. En aquest cas, per exemple, és una rubia i estic seguint apassionadament quina és la vida d'aquesta rubia, perquè t'asseguro que té una vida molt, molt, però molt díscola. Només et dic que va en un bar que es diu Les Ninfes.
Oh.
Ahí lo dejo.
Això promet. Molt bé, Quico. Escolta'm, que acabis de tenir una bona tornada,
Molt bona tornada, i recordeu que avui és el dia del soldat català, eh?
Avui és el dia del soldat català.
Sí, és l'aniversari de la batalla de Montjuïc, del 1641. Ai, sí.
Carai.
És el dia del soldat català i el dia de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona de l'any 39.
Mira que bé, quina casualitat.
Quina coincidència, oi? Sí. Quines coses té la història.
Quico, una abraçada, gràcies.
Molt bé.